Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? Comiat el 2022, trist al centre d'esports. Per tancar l'any, l'equip Arlequinat va repetir la pel·lícula que tantes i tantes vegades, masses ja, hem vist aquesta temporada. Errors al darrere, falta de contundència a les àrees i derrota el sac a Tajonar. Situació més que mai delicada en aquest Sabadell. Ja no tant per la classificació, perquè encara que l'equip estigui en descens està a prop de sortir-hi, sinó per les sensacions. I ja no tant per encadenar tres derrotes consecutives, que també, sinó per les vibracions que s'han transmès en els últims dies, accentuades en la jornada d'ahir contra Osasuna Promeses. I ara vacances i uns dies per reflexionar a l'espera d'un final d'any 2022 i un començament del 23 que es preveu de canvis importants, de canvis a nivell institucional. El 30 de desembre, recordem, és la Junta General. Veurem si a la plantilla, amb l'obertura del mercat d'hivern, i veurem si a la banqueta, amb la figura de Gabri Garcia, molt i molt tocada. És dilluns, 19 de desembre. Obrim setmana a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recuperem el Toni González per la causa a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa que l'Argentina s'ha proclamat campiona del Mundial de Qatar després de guanyar els penals França en un partit de bogeria. 3-3 va ser el marcador final en un enfrontament que els argentins guanyaven 2-0 amb els gols de Messi i Di Maria a la primera part i que Mbappé va igualar en un tancar i obrir d'ulls en el tram final del temps reglamentari. A la pròrroga ell mateix, signant un hat-trick, va tornar empatant al minut 118 el gol que havia fet prèviament també Messi, però finalment la loteria dels 11 metres va dictaminar sentència. Les dues estrelles del món del futbol, per cert, s'han repartit els premis individuals. Messi, millor jugador del Mundial, Mbappé, màxim golejador del torneig a Qatar. I per la resta destaquem el títol de la primera edició de la Supercopa Ibèrica, aconseguit pel Barça d'handbol amb victòria 32-24 davant del Porto. El sabadellenc Aleix Gómez va ser baixa de cara a aquest partit. Per la seva part, el Granollers va ser tercer classificat. Som-hi amb el sumari.
Què es comenta la recepció?
Amb el Sergi Garcés analitzarem el paper d'ahir del Sabadell a Tajonar i coneixerem l'última hora al voltant de la figura de Gabri Garcia, de qui escoltarem també les seves valoracions, així com les paraules d'un dels capitans de l'equip, Sergi Altimira. També parlarem de la primera victòria de Gerard Bofill com a tècnic del Sabadell B i en bloc poliesportiu, el triomf de Caral Castellet en l'estrena de la Copa del Món, les victòries un cop més dels dos sèniors de l'Oar Gràcia i en el món de l'aigua parlarem de natació tant del Mundial de Melbourne com de l'estatal a Calllong de piscina curta.
L'actualitat de la primera ref.
Sorpresa majúscula, amb l'última destitució d'un entrenador del grup 2. Rubén Torrecilla, fins ara tècnic del Castellón, ha estat fulminat del càrrec, malgrat que el conjunt orellut és segon classificat, després de l'empat a una casa contra la Real B i les quatre jornades seguides sense guanyar. Ara, per cert, l'Eldense és el líder en solitari de la Lliga. A l'Atlètic Balears, el company Ángel García Cazurreando apunta que Onésimo serà el seu nou tècnic. Ahir a la tarda, més coses, dos resultats per tancar aquesta 17a jornada de Primera Federació, l'última del 2022, Alcoyano 1, Nàstic 1 i Cornellà 1, Numancia 0. Els de Gonzalo Riutort són els únics de baix que han sumat els 3 punts i surten del descens. I al grup 1 destaquem les derrotes del líder Còrdoba i del Racing de Ferrol contra l'Alcorcón, que igual ara en puntuació amb el conjunt cordobès. I atenció a l'acte del Ceuta Depor, que va acabar 1-2 favorable al conjunt gallec, en què l'àrbitre va reflectir que el partit s'havia aturat 6 minuts en el temps de descompte per greus amenaces d'aficionats locals a un dels assistents. Os vamos a matar, hijos de puta, o os vamos a reventar la cabeza, eren algunes de les paraules que recollia aquest acte. La Policia Nacional va haver d'intervenir. Déu-n'hi-do.
De quin partit no estarem pendents?
A 3:15 del migdia, d'aquí uns minutets, Primera Divisió d'Egipte, Ceràmica Cleopatra, el Dàclie.
I a les xarxes socials.
Caral Castellet, veient el partit dels Denver Nuggets de l'NBA després de guanyar a Colorado, i les internacionals de l'Astralpool femení, presents a Los Angeles, van anar al SoFi Stadium a veure el partit de l'NFL dels Chargers.
Avui celebra el seu aniversari
dos ex-arlequinats, Fran Piera i Albert Tomàs.
L'enquesta.
Últims minuts per optar a guanyar la samarreta del Sabadell signada del mes de desembre. Teniu fins a les dues per dir la vostra a Twitter amb l'etiqueta MB-P946 per decidir-vos sobre qui va ser per vosaltres ahir el millor futbolista arlequinat en la derrota de Tajonar.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Vuit minuts per sobre de la una de migdia, obrint setmana a l'Hotel Suís amb aquest dilluns 19 de desembre per fer l'últim postpartit d'aquest any 2022, de nou per parlar d'una derrota del Centre d'Esports Sabadell, en aquest cas a Tajonar, 2-0 contra Osasuna Promeses, que ha deixat molt tocat l'equip, continua en zona de descens. És veritat que tot just un punt de sortir d'aquest perill, però evidentment amb unes sensacions preocupants pel que fa al Sabadell. Sergi Garcés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Dos punts, no?
Dos
punts de sortir al descens,
que havia dit un punt. Els 18 del Sabadell, dels 20 de l'Atlètic Balears.
Correcte, que a més ahir, com dèiem, el Cornellà, que es va imposar en un dels partits més tardans de la jornada per 1-0 contra el Numancia. I tot després, Sergi, d'aquesta derrota del Centre d'Esports Sabadell, que et diria una mica també el que comentàvem fa uns dies, la setmana passada, després de la desfeta a Múrcia, no? Que tu pots perdre contra un equip que està situat en play-off, com era el Real Murcia, que tot és una promesa que està sent la revelació d'aquest grup 2 de la primera federació, però a partir d'aquí també un altre cop, les sensacions i sobretot la manera de perdre, perquè de nou un altre cop, dues errades al darrere clamoroses que et van costar aquests gols, més alguna altra que també et podia haver costat algun altre dia en contra, i al final una altra derrota que deixa molt tocat l'equip i també molt tocat a la figura de Gabri García.
Sí, crec que la diferència principal respecte a aquestes últimes setmanes és que ara sí, que diria aquell, ahir es va parlar obertament en roda de premsa i el tècnic, diguem-ne, que dintre d'aquesta sinceritat amb la qual ja no podem parlar de sorpresa, però sí que al principi ens deixava una mica contrapeu. Amb aquesta sinceritat, insisteixo, no va tenir cap mena de problema a l'hora d'obrir-se un altre cop allò que es diu en canal per parlar sincerament, per parlar de tu a tu i per deixar les coses molt clares, fins i tot respecte a les possibilitats del seu futur immediat, que pot estar, doncs, si no penjant d'un fil, que no vull exagerar-ho tant, si des d'una situació una mica de posar en dubte. Més enllà d'això, és la primera vegada que l'equip encadena tres derrotes en aquesta temporada, recordem, aquestes ensopades des de Real Unión passen per l'Enrique Roca de Múrcia i la d'allà a Tajonar, i mira que havia començat bé el mes de desembre amb la victòria davant el Nàstic de Tarragona, però és que al final, entre novembre i desembre, Sergi, el Sabadell, en aquests 8 partits, d'aquests 24 punts possibles, només n'ha acabat sumant 5. El novembre va ser molt dolent, un 2-12, però és que el desembre, que insisteixo, havia començat molt bé, ho ha millorat mínimament. O sigui, al final ha fet un 3-12 en els 4 partits d'aquest mes que estem a punt de tancar i que és l'últim del 2022 pel que fa a la competició.
És a dir, dit d'una altra manera, al final només una victòria en les últimes 8 jornades, la que deies d'aconseguir del nou estadi Costa Daurada, dos empats contra el Numancia a domicili i contra la S de Logroñés a casa, i per la resta, doncs, tot derrotes, i per tant aquest balanç global de 5 punts de 24 possibles que ha fet descendir el Sabadell, doncs, des d'una zona mitjana de la classificació que va arribar a assolir fins a aquesta zona de descens, a 2 punts de sortir, i per tant encara estàs a un partit, per dir-ho així, d'aconseguir la permanència, però sobretot i ara ho ampliarem també, aquestes vibracions, aquestes sensacions que va transmetre especialment ahir l'equip a Tajonar. Et pregunto sobre l'última hora, Sergi, amb aquesta situació de Gabri, deies que en la roda de premsa d'ahir, ara també l'escoltarem, doncs que era sincer, que era obert, en el sentit de dir que entenia perfectament que la seva figura podia estar qüestionada amb aquest balanç tan negatiu. També ho feia en la prèvia. Alguna cosa al respecte? Al club hi ha hagut alguna reunió allò d'última hora?
Doncs mira, que hi ha una reunió, o hi ha hagut una reunió, no puc assegurar que hagi acabat ja aquest matí migdia entre els responsables de l'àrea esportiva i, anem a dir-ho així, la part principal de l'actual Consell d'Administració, dels gestors actuals encara del Centre d'Esports Sabadell. No sabem encara cap mena de resolució, si és que n'hi ha hagut, o sobretot si s'ha pres cap decisió a l'hora de... Jo ho deixo també com a una carpeta, perquè sembla que tot està com molt encaminat a dirigir-ho només en una direcció. Fins ara, ningú no ha parlat obertament d'ultimàtum.
No.
Recordo del famós de Raúl Agné, perquè va ser el més públic i notori en el seu moment, quan se li va demanar aquell 6 de 6 que va aconseguir el conjunt tarragoní. Aquí a Sabadell, en cap moment s'ha verbalitzat aquesta paraula. Per tant, veient el calendari a curt termini que li ve al Sabadell, amb aquesta aturada nadalenca, etc, que vindran o que rebrà o que tindrà partits contra dos rivals ara mateix d'aquesta zona baixa, Bilbao Atlètic el primer i Atlètic Balears, que per cert avui també és novetat,
sí,
l'arribada d'Onésimo a la banqueta del conjunt balearico allà a l'estadi Balear, doncs per què no donar aquest ultimàtum o que hi hagi aquesta possibilitat de que li donin encara aquests dos partits de marge, o un partit de marge, qui sap, a Gabri, de cara a aquest inici de 2023, perquè recordem que encara estaríem dins de la primera volta del campionat, eh? Encara queden aquestes dues jornades per arribar a l'equador de la competició. Això com a última hora, però com diem, ahir el protagonisme en sala de premsa era precisament pel tècnic de Sallent, pel tècnic del Centre d'Esport Sabadell, que parlava, insisteixo una vegada més, obertament, Sergi, de la seva situació, i sobretot per començar fent-ho sobre una qüestió molt numèrica. Aquest 5 de 24 se li preguntava per aquests números de les últimes 8 jornades on l'equip, com recordaves, només ha estat capaç de guanyar un partit, empatar-ne dos i perdre els altres 5. Doncs bé, deixava clar una vegada més Gabri que fins i tot ell tenia clar que amb aquests números era normal i notori que qualsevol entrenador, ell també, estigués qüestionat ara mateix.
Ho estic perquè crec que es poden guanyar molts partits, no? Evidentment que, com tu deies, no? 5 de 24 l'entrenador ha d'estar qüestionat sí o sí, i no hi ha dubte, és normal, qualsevol entrenador ho estaria amb aquests números. Ara, si em dius, tu veus capacitat després de festes i si l'equip fa un esforç de fitxar jugadors, d'una mica apuntalar l'equip, de treure això endavant, doncs diria que sí.
Cal apuntar també, Sergi, que sí, eh? Gabri sincer, Gabri obert a entendre aquesta decisió que pogués prendre el club, però també recordant, tant en la roda de premsa prèvia com en la roda de premsa post o Sassuna Promeses, que ell es veu amb capacitat per tirar la situació endavant i fins i tot amb el suport de tot l'equip. Això també ho ha volgut deixar clar el tècnic de Sallent en aquest cas.
Sí, deixar clar doncs, que entendria això com diem, que entén que pugui estar qüestionat, que entén que es posi en dubte el seu futur fins i tot al capdavant d'aquesta banqueta del Centre d'Esport Sabadell, però també deia ell que si em pregunteu a mi a títol personal, jo tinc claríssim, jo estic capacitat, com hem sentit, i jo estic convençut que aquest equip, això sí, per primera vegada va parlar obertament de la necessitat evident, per altra banda, afegeixo jo, de que aquest equip necessita reforços, doncs arribin aquests reforços en el mercat d'hivern. Aquest era el primer punt. La segona era, val, però amb tot això entendries que es pogués prendre una decisió dràstica ja fins i tot en aquestes pròximes hores barra dies? La resposta de Gabri també al respecte.
Aquesta decisió que es prengui, pues, és que estaria... molt ben argumentada, perquè els números són aquests i com et deia jo ja et dic que jo estic amb força, estic convençut, amb força i convençut de que això es pot girar, que queden molts partits, que es pot girar, evidentment sí que és evident que veiem tots que necessitem pues, una mica reforçar l'equip. Però si fos així, entendria totes aquestes decisions, no?
I una més, al respecte d'aquesta situació més personal, anem a dir-ho així, encara que, evidentment, quan parlem de l'entrenador sempre acabem parlant també de, per què no, de part del seu cos tècnic. Hem de recordar que algun dels integrants d'aquest cos tècnic ha arribat de la mà del propi Gabri, altres no, altres els ha posat al club, al Centre d'Esport Sabadell, sense anar més lluny, la figura del segon entrenador, Miqui Lladó, tot i que la comunió, en aquest cas, o la feina conjunta entre Gabri i Miqui ha funcionat gairebé com en aquestes setmanes que portem ja de temporada. Dit això, el míster segueix creient, el seu cos tècnic segueix creient i fins i tot ahir ens deixava Gabri una d'aquelles perquè els matisos dintre d'un staff sempre són molt concrets. Deia, tinc el Miqui Lladó al costat que és realment dels optimistes, dels que sempre veu allò del got mig ple. I avui, pel que semblava, ahir, en aquest cas, va haver de ser Gabri el que li va posar una mica d'aigua al vi precisament aquest punt de ser més positiu que té el seu segon que no pas el que potser pensa o entén el primer responsable d'aquest vestidor arlequinat.
Si tu em diguessis avui que no hem sigut capaços de generar, de crear ocasions, tal, de no poder ficar-nos al partit, et diria el que estem fent no serveix, hem de canviar això i els jugadors... Però després jo l'he fet la lectura, sí, però el que estem fent tampoc és... Tot i generar ocasions, al final no ens fa guanyar. I el que volem tots amb això de futbol és el diumenge guanyar.
Sí, com sigui, Sergi, estarem pendents doncs, en els pròxims minuts, en les pròximes hores, en els pròxims dies, sobre la decisió que pugui prendre el club.
Perdona, jo diria dies, no molt més enllà, dia. Dia o hores. Per saber, insisteixo, tant si sí, com si hi ha una decisió dràstica, com, a lo millor, com dic, jo no descartaria tampoc aquesta segona via, aquesta segona carpeta de dir, bé, potser la decisió és dir... entenem que la situació és complicada, però aprofitarem el Nadal o l'Esturana de l'any per reforçar l'equip, etc. I Gabri té X partits o partit per tirar-ho això endavant, per revertir-ho.
El que sí, Sergi, no sé si hi hauria un escenari possible que fos el que primer s'acabés de rubricar, de confirmar aquesta, la que se suposa que ha de ser imminent arribada dels nous accionistes, i que aleshores, amb aquesta entrada nova, doncs, com diem, d'aquest fons que s'espera, que es prengués aquesta decisió de, que diguessin els nous, no? Allò de dir, mira, doncs preferim un relleu a la banqueta, i que es donés abans del primer partit del 2023. No sé si fins i tot es podia produir aquest escenari, que aleshores sí que seria ja una mica... més enrevessat i més complicat, no?
Sí, és que al final la situació és la que és. L'esportiva és molt evident, la no esportiva també la coneixem des de fa mesos ja, diria, i que estem arribant a aquest final del carrer, perquè al final, insistim, també es parla de que aquesta setmana podia ser clau a l'hora d'acabar de comunicar-ho tot plegat. Mira tu com són les coses. Potser en el moment esportiu més complicat de la temporada que pugui arribar-se a posar allò una mica de llum a la foscor, que diria aquell, però que té marge, entre cometes, fins al dia 30, que hi hauria aquesta Junta General d'Accionistes, amb aquest punt a l'ordre del dia per la part extraordinària que vindria a parlar d'aquesta nova propietat. Insistim, també ho hem explicat més d'una vegada, si no s'arribés abans del 30 de desembre, tampoc no passaria res. S'anul·laria el punt de l'ordre del dia i la Junta seria simplement ordinària, amb l'aprovació de números, pressupostos, etc. No té per què ser caixa o faixa, si no arribem al dia 30 de desembre, aquí és que s'ha trencat tota l'operació. Ho dic per acabar d'aclarir. Però, com diem, enmig de tot aquest... anava a dir problema, que no és la paraula. Situació institucional de la Societat Anònima Esportiva, ara li sumem a aquest contratemps en forma de resultats, que aquests sí que són bastant més incontrolables com els que està vivint el Sabadell. Jo, per mi, són les dues vies... Però torno a reiterar, Sergi, el que sí que podem informar a hores d'ara és que la reunió existeix, ha existit o està existint en aquests moments, i que la idea inicial dels gestors del club, tant de la parcel·la esportiva com de la resta de l'entitat, és no deixar-ho córrer gaire. Allò de dir d'asa o bèstia, que surti ja per confirmar per una via una decisió, o la contrària, però que no ho deixaran allò especular i que vagi donant moltes voltes i que es pugui anar parlant més del que tocaria.
Tot això pel que fa a la figura de Gabri Garcia i també a nivell institucional del Centre d'Esports. Vinga, Sergi, entrem a analitzar el que va ser pròpiament el partit d'ahir a Tajonar. Un partit, Sergi, el d'ahir contra Osasuna Promeses, que va ser una mica el que dèiem, una pel·lícula que ja hem vist moltes vegades aquesta temporada, que més enllà de si el Sabadell va mereixer o no sortir derrotat, que sí, que va tenir ocasions, sobretot a la segona part, amb Pablo València, el porter d'aquest filial pamplonès, salvant algunes ocasions clares dels atacants del Centre d'Esports. Al final, Sergi, un altre cop, les errades al darrere que et van condemnar clarament, no? A la primera part, amb aquest gol de penal després d'un penal molt innocent d'Isma Tumán, i a la segona part d'un Àlex Sala, que no dic jo que va fer el mateix error que el d'Àlex Gualda la setmana passada a Múrcia, però vaja, molt similar, perquè va perdre ahir la pilota doncs, en sortida des del darrere, i això et va costar pràcticament la sentència de l'enfrontament.
Sí, sí, sí. Bé, no, mai trobaries una jugada allò calcada d'un més d'un dos, però és evident que l'error un altre cop, aquesta vegada, com dèiem, la setmana passada ho vam haver de focalitzar massa, però era de justícia en Àlex Gualda, aquesta setmana tampoc ens podem estar de dir que agradi més o menys. L'error d'Àlex Sala va acabar de tirar per terra. Una bona sortida de l'equip a la segona meitat, sí. Perquè és cert que l'equip ja en els últims minuts de la primera meitat havia donat una senyal de vida, una petita senyal de vida, de dir, ep, el tanto que sembla que venim. els primers 10 minuts de la segona meitat, sense ser espectaculars, el Sabadell en té dues de molt clares, en aquest cas a les botes de Pau Víctor, però per fer-ho resumit i sense acabar d'individualitzar errors d'aquí i d'allà, al final el resum per mi és molt fàcil, una vegada més. Les àrees són les que manen, no? Que diuen, doncs el Sabadell li va faltar punteria, encert, digue-li com vulguis, de cara a porteria rival, i en canvi, de nou, errors d'allò que es diuen garrafals, errors de molt, molt grans i molt determinants en l'àrea pròpia que van doncs, condemnant massa concessions, massa errors, massa facilitats pels rivals sense que aquests acabin de ser els que generen, i al final doncs, aquesta barreja és evident que passa factura i també és evident, com deia Gabriel en roda de premsa, Sergi, que al final el jugador vulguis o no dins del camp també ho acaba notant i al final s'acaba pagant.
L'equip jo crec que ha tingut la seva possibilitat la primera part, l'últim moment de la primera part, últims minuts, i després bueno, hem intentat fer tota mena de canvis, amb gent de fred, refres, canviant l'estructura d'una manera o d'altra, i no ha pogut ser. Al final l'equip bueno, una mica s'ha vist incompetent davant d'aquesta situació, d'intentar coses i inclús de poder ficar-se al partit, i bueno, això és una mica la sensació que he tingut al final.
Ho deia, Sergi, que el primer apropament amb relatiu perill del Sabadell va ser al final de la segona meitat i després, sobretot, doncs, amb aquest inici de la segona, no? Abans que l'Osasuna Promesa sentenciés el partit amb el 2-0. Sí que és cert que els primers 40 minuts, per dir-ho així, Sergi, la veritat és que van ser força dolents de l'equip.
Sí, sí, sí. La primera meitat, com diem, traient aquests 4-5 minuts finals que semblava que com a mínim hi havia una llumeta d'esperança en l'horitzó molt llunyà, el Sabadell va estar, no diré desconegut, però sí desdibuixat absolutament, a mans d'una Osasuna Promesa que, tot s'ha de dir, tampoc va necessitar, ho dèiem ahir durant la Transmi, fer un futbol excels, fer un partit brillant per tenir-ho simplement controlat. I que del no-res, perquè al final fins aquell moment hi havia hagut alguna centrada lateral i poc més de perill real contra la porteria de Víctor Vidal, al final només va necessitar l'error de Tomán en l'acció del penal innocent i innecessari absolutament aquella jugada, per posar-se per davant el marcador i encara està més tranquil del que ja ho estava l'equip de Santi Castillejo, que per moments és veritat que el Sabadell és molt jove, però també hem de partir de la base que ahir, a diferència del Real Murcia, no tenies davant un equip experimentat. Ahir eren també nanos joves jugant de tu a tu, i en aquest sentit doncs, ells van tenir més la calma que també la dona la classificació, no ens enganyem.
Sí, sí. Sabent, Sergi, que tenies un bon grapat de baixes, Alberto Fernández, Adán Gurdiel, Pelayo Suárez, vaja, Sergi Puig fins i tot a la porteria, que Sergi García també se't va sumar, no?, amb aquesta llista d'absències per unes molèsties, no?, d'última hora. Et va sorprendre l'11 de Gabri, sobretot allò per apostar per quatre centrals de posició natural, no? Guillem Molina tirat a la dreta, amb jugadors com Atumán o Pau Resta, molt poc habituals durant la temporada, la titularitat, et va sorprendre?
Jo, posats a allò que es diu a toro pasado, que tot és molt més fàcil, no vaig acabar d'entendre la figura de Atumán. Sí, fins i tot més que la de Pau Resta, però bé, la podria canviar l'un per l'altre, fins i tot si hem de partir de la base que Àlex Sala va tenir problemes la nit abans, per tant, segurament, insisteixo, hagués jugat d'inici, ja veuríem com i què, però per mi hagués jugat d'inici segur, jo me l'hagués jugat, però clar, això és fàcil dir-ho avui i no quan has de prendre la decisió, amb Marc Vargas com a lateral, veient com va anar el partit encara amb més raó, i Guillem Molina jugant de parella de central, com a mínim amb César Morgado, en quant a la sortida de pilota, hem de recordar que els vells jugaven 5 al darrere, però que Pau Resta, en el moment de sortir amb la pilota, s'avançava i gairebé era ell el que li tocava moltes vegades començar a iniciar l'acció d'atac del Centre d'Esports Sabadell. Però clar, ara, com diria aquell, ara tot és molt més fàcil perquè ja sabem el desenllaç de la pel·lícula. Sí, per mi em va sorprendre que tres centrals, un fos Pau Resta i l'altre fos Isma Tomán, sobretot per això, pels pocs minuts, en el cas del gironí, gairebé testimonials en el cas del Gran Canari perquè venia de jugar de titular a Múrcia, sí. Però tampoc ens estava veient massa en els equips de Gabri en el que portem de temporada.
I com deies, al final és veritat que Pau Resta s'incrustava doncs, més en el mig per sortir de pilota en atac, però també això, al final tenies tres centrals i havies apostat per Guillem Molina en el carril dret, que al final doncs, en projecció ofensiva durant la primera meitat, Sergi, la veritat és que el de Valls doncs, tampoc es caracteritza per això i el Sabadell pràcticament no va portar perill per aquest costat. En canvi, a la segona, amb l'entrada de Marc Vargas, doncs sí que es van crear doncs, algunes ocasions més i al final el Sabadell bé, ho va intentar, no? Va tenir algunes ocasions, però bé, al final, entre la falta de contundència a l'àrea al davant, sobretot, o les aturades de Pablo Valencia en aquest cas, doncs no es va poder tallar distàncies.
Sí, i potser és l'única nota positiva, o de les molt poquetes positives que es poden extreure ahir de Tajonar. Algú ara estarà sentint i pensant, però alguna cosa positiva es va treure. Bé, com a mínim que això, que l'equip... Si més no, l'opinió de Gabri, aquí podríem obrir debat també en algun punt, pel tècnic va acabar content perquè l'equip, diu, no li va perdre la cara al partit. Jo això ho posaria una mica més en dubte, sobretot veient els últims 15 minuts llargs on el Sabadell va donar la sensació d'haver abaixat els braços i Osasuna també de no intentar fer massa mal al conjunt arlequina. Però bé, com a mínim Gabri en aquest sentit va treure aquesta part positiva, dir, ho hem intentat fins al final, encara que el desenllaç malauradament ha tornat a ser el de la derrota.
Ho he intentat fins al final, la veritat que bueno, veníem amb moltes ganes de poder sumar alguna cosa aquí contra un equip que sabíem que estava bé, que estava en bona dinàmica, i bueno, una vegada més una mica ha sigut una pel·li que ja havíem vist en altra ocasió i que ens ha tornat a penalitzar aquest penal.
L'opinió de Gabri García, el tècnic del Sabadell, però Sergi, tu també allà a Tajonar vas poder parlar amb algun dels futbolistes, a més de pes, d'aquest Sabadell. No sé què dirà doncs, la plantilla al respecte, però clar, imagino que també tocat, sobretot després d'aquesta desfeta a Pamplona.
Sí, volíem saber també què en pensen els jugadors, no? Al final el míster estava clar, amb aquest to abatut, m'atreviria a dir un to baix, ahir el de Gabri en el postpartit, tocat per la derrota i també... Intueixo que ha tocat per aquesta situació que s'obre al voltant del dubte o de l'interrogant o de la qüestió que es pugui generar sobre la seva continuïtat o no al capdavant de la banqueta, però volíem saber també la resta del vestidor. I en aquest cas, Sergi Altimira és un dels joves, és un dels al mateix temps que més temps porta aquí, que tampoc és massa a dir, però sobretot és un dels que parla clar i en aquest sentit tampoc no va defugir. Primer, per assumir la màxima responsabilitat, diu, per part dels jugadors, que al final són ells els que cometen aquests errors o els que cometen aquesta manca d'encert, que els errors repetits i repartits, encara que individuals, al final acaben afectats a tots per igual, i també a l'hora d'assumir que si això ho ha d'aixecar algú, han de ser els futbolistes un cop tornin de l'aturada nadalenca.
Al final nosaltres som els jugadors i home, els resultats no, els punts no són gens bons, no, per una entitat com era el Sabadell, però bueno, ja et dic que l'equip ara ho hem parlat, que tornem amb més forces que mai a desconnectar i a intentar donar la cara aquests dos últims partits i tota la segona volta per remuntar la situació.
I ara que tant se'n parlava, i que ahir Gabri també ho va fer a l'hora de dir, bé, és que aquesta plantilla el que sí que necessita és apuntalar-se, necessita reforçar-se, clar, li preguntàvem, Sergi, us veieu capacitats amb el que sou, amb els que sou ara mateix, us veieu capacitats de tirar-ho això endavant en el que queda de temporada? Doncs bé, el de Cardedeu també va parlar.
Jo penso que sí i bueno, ja et dic, hem de polir aquests detalls, aquests errors que donem vida a nosaltres mateixos als rivals a vegades i els rivals a nosaltres doncs, no ens donen gaire, no? Llavors, jo crec que sí, òbviament, tenim plantilla, hem de donar un pas endavant tots, sentir-nos responsables perquè aquests números no són bons, però jo segueixo confiant en tota la plantilla.
Sergi, Altimira mostrant aquest missatge de confiança amb la plantilla actual, però també, Gabri, el sentíem abans doncs, parlant obertament que caldria apuntalar també l'equip durant el mercat d'hivern. I ahir, en el tram final, va debutar Xiaoke, el futbolista del juvenil. Evidentment, felicitats per ell perquè va tenir aquesta oportunitat. Però em sembla que Gabri també deia que no era un missatge tercers, el fet d'apostar per Xiaoke, però home, va sorprendre que, per exemple, ell deia una cosa així com que era per temes purament esportius, no? de buscar superioritats per banda, etc, no? Però homes com Dieste, Delgado, futbolistes més contrastats i de tall ofensiu que es quedessin a la banqueta i s'apostés per Xiaoke, home, va ser un dels fets més sorprenents de la tarda d'ahir, del
matí d'ahir. Sí, sí, i evidentment ningú millor que Gabri per saber què pensava Gabri. És a dir, si el tècnic diu el que va dir, no queda un altre que creure't més enllà del que pugui semblar. A mi em va semblar que hi havia un missatge. O sigui, ho vaig dir en directe en el moment, sense saber què em pensaria o què diria posteriorment al míster, i ara, després d'haver-lo escoltat, li dono segurament tota la veracitat del món, però o sigui, la meva opinió també ha de ser preguntada, jo diré que jo crec que aquí hi havia un missatge molt clar, és a dir, per un costat tu obres la porta a que aquest equip s'ha de reforçar, i per un altre, arribat el moment, és que no te la jugues amb dos jugadors o amb dos futbolistes que tens a la banqueta que tenen com a mínim aquest punt d'experiència i acabes fent debutar, encara que fos els minuts testimonials, eh? Va tenir temps fins i tot de fer una rabona
sí,
enmig
sí,
del camp.
Vaja.
El no res, però la va provar el jugador xinès del Sabadell. Però, com dic, al final te l'acabes jugant o fas sortir Jaume Pinyol en els últims minuts, fas sortir Xauque en els últims minuts i deixes a la banqueta ahir en concret jugadors com Àlex Gualda, Armando Corbalán, Cristian Dieste, Juan Delgado, de diferents posicions, estic parlant,
sí, sí, sí.
Però que a l'hora de donar aquest punt d'experiència, home, doncs no assenyalo els quatre, però potser algun dels quatre sí que té allò que es diu la porta oberta, perquè si en aquest mercat es poden fer coses, si l'economia permet fer coses en aquest mercat d'hivern, hi ha algun d'aquests noms propis que tots podem tenir en ment que segurament estan més a prop de no continuar vestint la samarreta arlequinada que no pas de fer-ho. Tot i recordar que algun d'aquests que he citat tenen 2 anys de contracte.
Sí.
Per tant, que aquest és un afegit a l'hora de qualsevol liquidació, rescissió de contracte, baixa esportiva, etc. També s'ha de tenir en compte per més diners que puguin entrar amb el nou capital i amb els nous inversors i amb els nous gestors del club.
En fi, la rabona de Xauque ahir, que va ser, vaja, una de les imatges que ens va deixar un matí per oblidar a Pamplona per part del centre d'esports. I ara, Sergi, si no em dius el contrari, ja l'equip de vacances, no?
Sí, de setmana de descans, de fet, ahir, dies de descans de vacances, de fet, ahir alguns jugadors d'ella n'hi van tornant l'autocar de l'equip. Havien demanat permís els que són de la zona nord ja per quedar-s'hi, altres que no són de la zona nord també per marxar en vehicles particulars, altres amb les seves famílies que els van venir a veure a Tajonar i d'allà van marxar tots junts. Bé, al final ahir l'autocar va tornar una mica més buit que no pas el que va fer la pujada fins a Pamplona. Fins al dia 27 no tornaran a la feina els jugadors arlequinats, per tant estem parlant de 8 dies, 9 dies aproximadament de vacances, que crec que aniran molt bé per reflexionar, per pensar, no només els futbolistes, també Gabri i també el seu cos tècnic, convençut d'entrada, i això sí que ho hem de posar ara amb aquest asterisc, de la seva continuïtat a la banqueta de cara al futur immediat. Per tant, veurem què acaba passant i si el que deia ahir Gabri val o no val per demà o per demà passat. En tot cas, convençut, com dèiem, de continuar. Convençut, evidentment, ho va deixar molt clar també el de Sanyent, del seu estil de joc, assumint que es corren riscos, com és evident, i riscos que fins ara doncs ha tocat assumir i s'han pagat car en algunes situacions, però això sí, sobretot dient que després del que va passar a Múrcia, amb Àlex Gualda que comentaves, i el que va passar ja a Pamplona, amb Atumant, i sobretot amb Àlex a l'acció del 2-0, el millor que els hi podia passar ara és uns dies per oblidar-se precisament i per pensar en fer foc nou i en pensar que es pot tirar endavant sí o sí.
Crec que són jugadors joves, però que crec que comparteixen aquest risc que prenem i sabem que agafant aquest risc podem tenir... Passa que han sigut 2 setmanes seguides, aquest risc, no? La de Walda la setmana passada, la d'Àlex, aquest, i, bueno, ens pot fer tenir dubtes, però jo crec que aquest parón ens pot anar bé per una mica, no? Venint d'aquests 2 partits, en la que sí que han sigut dos jugades molt semblants, se'ns ha anat una mica als partits, pues parar.
Per rematar-ho, Sergi, aquesta aturada, per tant, de la competició, que no tornarà fins al cap de setmana del 8 de gener, en què el Centre d'Esport Sabadell rebrà aquí a la Nova Creu Alta el filial de l'Atlètic de Bilbao, però vaja, aquí uns dies en què no hi haurà futbol al temple, però sí que haurem d'estar pendents de moltes coses.
Sí, pendents d'entrada d'aquestes reunions, com dèiem, o d'aquesta reunió d'avui, i saber si en les pròximes hores / dia caixa o faixa, és a dir, si se li dona aquesta continuïtat amb o sense ultimàtum, però continuïtat al cap i a la fi al projecte de Gabri, pensant que és ell el que ha d'estar capacitat per tirar-ho endavant. Si pel contrari es decideix, com ja han fet altres clubs, no només del grup 2, també del grup 1, del grup primer, doncs es decideix la destitució del tècnic arlequinat, això ho veurem. També aquesta durada nadalenca jo crec que ha jugat, entre cometes, en contra de Gabri,
sí.
Perquè són dies on es poden prendre decisions. Si això demà passat ja hagués partit, et diria massa just, ja veurem, però crec que aquests dies juguen en contra. La situació esportiva per un costat, però també el calendari pot jugar-hi en contra. I com dèiem, o no, o potser amb aquest ultimàtum, Atlètic Balears, Bilbao Atlètic, que serà el primer rival del 2023. Veurem, en tot cas, d'això per la parcel·la esportiva. semblava que anaven a ser uns dies tranquil i de moment haurem d'estar més atents del que ens imaginàvem. I per altra banda, com dèiem abans, la Junta General d'Accionistes del dia 30, aquesta Junta General d'Accionistes ordinària i de moment també extraordinària, amb aquest punt a l'ordre del dia sobretot on es parla de la nova situació accionarial amb aquesta operació acordió que aplicarà el Consell d'Administració del Sabadell a l'hora de donar aquest nou valor de mercat amb, teòricament, nous propietaris, nou accionariat per part del grup inversor nord-americà, del qual ja se n'ha parlat en més d'una ocasió, i que vindria a formar part, com diem, de la nova capitania de l'entitat, del Centre d'Esport Sabadell Societat Anònima Esportiva.
Moltes qüestions damunt la taula,
masses,
tot i que...
Sí, pels dies que són, masses.
Tot i que no hi hagi futbol aquests dies. Per tant, Sergi, cuida't la veu, que has tornat a Pamplona una mica tocada.
Molt tocat, feia fred. No només va ser dolent el partit, sinó també la temperatura.
A cuidar-se. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i 38, continuem parlant del centre d'esports, en aquest cas del seu filial, que aquest cap de setmana va tornar a sumar els 3 punts després de 7 partits consecutius sense guanyar a Primera Catalana. L'equip que entrena Gerard Bofill, que havia sumat 2 empats des que va substituir Jordi López al capdavant de la banqueta del filial arlequinat, va aconseguir una victòria agònica contra el Turó Peira per 1-0. Tot i jugar tota la segona part amb un home més, el Sabadell B no va poder marcar el gol del triomf fins al temps afegit. José Enrique Carrasco, l'encarregat de donar els 3 punts al centre d'esports, reconeix que l'equip tenia ganes d'aconseguir d'una vegada per totes aquesta victòria.
Portava bastantes jornades sense marcar, portàvem bastantes setmanes fent-ho bé, sobretot els camps complicats i on hem merescut més, i doncs hi havia ganes de sumar 3 punts, i bueno, a més aquí a casa, tancant l'any, doncs sí, hi havia moltes ganes.
El filial arlequinat va gaudir de les millors ocasions, però es va trobar amb un mur defensiu que es va accentuar quan el rival es va quedar amb 10 homes al límit del descans. A més, durant la segona meitat, el Turó Peira es va dedicar a provocar múltiples aturades per fer córrer el temps. A destacar, per cert, la pèrdua de papers del rival amb un total de 10 grogues i 4 vermelles, 3 de les quals a membres de la banqueta. En tot cas, el Sabadell B marxa de vacances amb la 8a posició al sac del grup 2 de la Primera Catalana amb 16 punts. Després del partit, l'Oriol Ferran va poder parlar amb el tècnic, el Gerard Bofill.
Amb Gerard Bofill, després de la victòria agònica per 1-0 contra el Turó Peira, bon vespre. Ha sigut un partit molt complicat. Fins als últims minuts no heu sigut capaç d'endur-vos la victòria.
Sí, realment sabíem que bé, tots els rivals són molt competitius, ens tocava un equip que és molt farragós, molt dur en pilotes aèries, amb segones jugades, que practica partits molt lents, molt parats, i bueno, sabíem que ens trobaríem aquest tipus de partit. No hem tingut la sort de marcar amb les ocasions que hem tingut, i és això, el partit es va fent llarg, ells van parant el temps, van fent interceptacions de jugades tota l'estona, i bé, sabíem que era el que ens trobaríem, i mira, al final hem tingut la sort de una acció combinativa acabar marcant el temps afegit.
La primera part, domineu el partit però sense opcions gaire clares, al límit, expulsió d'un jugador del Tropeira, jugueu tota la segona part amb un mes, i ells s'han dedicat a això, a anar parant el partit, a que vagi passant el temps, i us ha costat més del que et pensaves a la mitja part a marcar el gol, o ja creies que aniria per llarg això i que necessitàveu paciència?
Aviam, això mai se sap. Realment nosaltres sabíem que seria un partit molt complicat. Evidentment pots tenir la sort en la primera ocasió que tenim en el minut 50 a fer el gol, i llavors els obligues a ells a tenir que atacar i a deixar espais. Això no ha passat amb les ocasions clares que hem tingut, i clar, el partit es va fent llarg, ells es van anar ajuntant, van perdent temps, i clar, costa molt. Hauria canviat molt si amb les ocasions clares que hem tingut haguessin fet el gol. No ha sigut així, i bueno, ens hem dut que jugar al final de tot, posant dos puntes, a més arribades, i hem tingut la sort de trobar-ne una i ficar-la dins.
Acabeu l'any amb victòria. Tenies ganes, encara no havies guanyat des que vas agafar les regnes de l'equip, tenies ganes ja d'acabar guanyant un dels enfrontaments, fins ara portades de l'empat, que no, quan a més contra dos equips de la part alta, tenies ganes doncs d'aconseguir una victòria?
Sí, home, i tant, sens dubte, al final venim aquí per guanyar, i bé, hem fet, jo crec, dos partits molt bons amb rivals de dalt de tot als seus camps, i evidentment avui tenim un partit que a priori era més assequible, i al final sempre l'objectiu és treure els 3 punts, i evidentment estem molt contents perquè això ens dona confiança. Es veníem d'una dinàmica molt negativa, i al final jo crec que són nois joves que necessiten això, i què millor que això, que endur-nos el partit al final del temps i amb aquest resultat, no?
Ara, aturada nadalenca, servirà per preparar algunes coses? Què entrenareu durant aquestes 2-3 setmanes sense partit?
Sí, home, i tant, sens dubte. Al final portem només 2 setmanes treballant amb l'equip, hem anat més cap a factors de rendiment per poder aconseguir punts, i crec que aquestes setmanes ens permetran més introduir coses a nivell de joc col·lectiu, a nivell de sistema defensiu, i bé, les enfoquem com tema perfeccionament per anar polint detalls.
Doncs moltes gràcies, que vagi molt bé i bones vacances.
Igualment, moltes gràcies.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre, a Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal. Hi ha llums, trens per fer-se selfies, la caseta del llaminer, un pessebre gegant de 360 graus. Tot gratis. Consulta el web sabadell.cat/Nadal. Ajuntament de Sabadell.
Per Nadal, no ho dubtis, Jardineria Caral.
Jardineria Caral a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercet.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà.
Per Nadal, també Jardineria Caral.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut per 2:45. Abans de continuar, recordar-vos que ha tornat el Quinto de Nadal a Ràdio Sabadell, una de les tradicions més populars de la ciutat, també aquí a la vostra ràdio, el segon Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Tenim preparats un munt de regals. S'ha cantat el Quinto, recordem, però encara esteu a temps de poder cantar a la plena. I per fer-ho és molt fàcil, heu de passar per aquí, per Ràdio Sabadell, al carrer Doctor Puig número 18, recollir el vostre cartró, a jugar i a guanyar. Us hi esperem! Avui cantarem més números al Tribuna Preferent a partir de 8:15 amb el Pau Vituri, el Quinto de Nadal de Ràdio Sabadell. Les tradicions a Ràdio Sabadell.
Tira-me-la!
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Tres quarts de dues clavades, bloc poliesportiu a l'Hotel Suís, estrena de temporada magistral per Caral Castellet. La surfista de neu sabadellenca, flamant subcampiona olímpica, ha inaugurat la Copa del Món del Mig Tub amb una victòria a la primera cita de Cooper Mountain. A Colorado, Castellet es va aprofitar de l'absència de la gran favorita, l'estatunidenca Chloe Kim, per apuntar-se a la seva 7a victòria en aquesta competició, la primera des del gener del 2020. La rider local va fer una primera ronda de gairebé 90 punts, un més que la canadenca Elizabeth Hosking i la japonesa Mitsuki Ono. Castellet mostrava la seva felicitat per aquesta primera medalla d'or de la temporada.
La temporada no podia haver empezat mejor, la verdad que estoy súper contenta de terminar en lo más alto del podio en la primera competición de la temporada. Muchísimo frío el de hoy, pero hemos logrado entre las tres rondas sacar una buena al principio, y aunque mi intención era construir una mejor ronda a partir de la primera, muy contenta de haber tenido una ronda muy sólida, que era la primera, que me ha dado suficientes puntos para subirme a lo más alto del podio, así que estoy muy feliz y ahora a seguir trabajando i a dar-lo todo para la próxima.
Amb aquest ja van 18 podis de Caral Castellet a la Copa del Món, a 2 del rècord històric a Espanya de Blanca Fernández Ochoa en esquí alpí. La pròxima cita en el calendari serà ja el 18 de gener a l'estació suïssa de Lax.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
I ara en vol, una setmana més, hem de parlar d'una jornada rodona pels dos sèniors de l'Oar Gràcia que van tancar l'any lluint-se davant el seu públic al carrer Boccaccio. El masculí, per exemple, es va imposar 41-34 a la Roca, signant un autèntic partidàs contra un dels rivals directes de la zona alta de Primera Nacional. Els de Pere Llats van trencar l'enfrontament tot just començar la segona meitat amb una actuació coral de tot l'equip i mantenen la plena de victòries a casa. Un fortí, aquest carrer Boccaccio. El tècnic es felicita per com va sortir tot de bé.
Sense desmereixer la resta de rivals, eh? Ja no només la Roca, sinó Sant Esteve, Mataró, tots aquests partits. Al final sempre us dic que la Nacional és un grup complicat, qualsevol et pot plantar cara. Sí que és cert que, com et comentava abans, he estat 7 anys a la Roca i, per tant, és un club que me'l conec, em conec com juguen i crec que avui la gran virtut ha sigut el plantejament que hem fet de partit i que els jugadors s'han cregut el plantejament de partit. I hem sortit amb això i penso que avui ha sortit perfecte.
A una jornada de tancar la primera volta, l'Oar iguala amb 20 punts. El Roquerols es col·loca cinquè a 4 punts dels llocs de fases d'ascens. Al final d'aquest últim enfrontament del 2022 vam conversar una estona amb un dels millors dels verdiblancs, un Hugo Aizalia, que va tornar a liderar la defensa i, a més, va contribuir amb 4 gols en atac. Vinga, amb Hugo Aizalia, jugador de l'Oar Gràcia. Hugo, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal?
41-34, 41 gols contra la Roca, quin tros de segona part, eh? I una victòria importantíssima després de perdre la setmana passada contra Sant Joan d'Espí. Teníeu ganes de guanyar avui, a més, per tancar l'any, i heu fet una gran segona meitat, sobretot.
Sí, sí, claro, es que toda la semana hemos trabajado para este partido y la verdad es que no pico bastante perder ahí a Sant Joan d'Espí porque llevábamos una buena racha de victorias y queríamos acabar el año así. Pero mira, estamos aquí, hemos trabajado muy bien, ahora toca una semana de entreno y una de descanso, pero estamos donde queríamos estar. Si calculamos, estamos igual que el año pasado, igual de puntos, igual de victorias y de derrotas, así que mira, estamos bien, contentos.
Ho estava parlant just ara amb el Cesc Borrell, que ha vingut a veure-us avui també a aquesta... com derrotàveu a la Roca, que teniu exactament els mateixos punts que la temporada passada a aquestes altures. Sí que és cert que sembla que aquest any fins i tot hi ha més equips que estan allò aspirant a entrar a les fases, no? Però, home, un té aquesta esperança, no? De dir, si l'any passat amb aquests punts vam aconseguir al final quedar segons, per què no repetir, no?
No, claro, es que estamos en ello, pero es verdad que estamos mucho más igualados. Es que creo que estamos como 6 equipos que teníamos los mismos puntos y aún hay algunos que tienen que jugar entre ellos. Así que estamos donde queríamos estar. Es una lástima lo de la semana pasada, pero para todo el grupo era muy importante ganar la Roca porque llevamos, creo, 3 años sin ganar aquí ni ahí y era muy importante para el grupo y así empezar en enero de 2023 muy, muy bien.
L'any passat, de fet, el que deies, veu perdre tant aquí com allà, i ells van acabar primer classificats, per tant, per dir-ho així, els números van dir que van ser els únics del grup, no? que van ser millors que vosaltres. No sé si hi havia també allò, una, no dic ànims de revenja, no? però una mica allò de comptes pendents a dir, és que els hi tenim moltes ganes.
Sí, sí, claro, esto. Es que, mira, que yo llevo 4 años en España y nunca había ganado contra ellos, así que para mí también era muy importante, y también muy importante para Pera, porque él es de ahí, bueno, entraba el año pasado ahí, que llevo mucho tiempo entrando ahí los equipos buenos de la base y entonces bueno, estamos muy contentos porque hemos trabajado muy bien toda la semana y yo creo que eso es lo más importante, es que cuando aplicamos las cosas es que confiamos en nosotros y en el proyecto al final, porque es un proyecto que va con el staff técnico e igual con los jugadores y funciona, es decir que cuando aplicamos las cosas pues ya estamos ahí, así que muy contento.
Avui, per cert, sí que ha funcionat l'atac i també la defensa. Tu, sobretot, allò, sabem que et caracteritza sobretot allò per liderar la defensa, i avui també has tingut un paper important, també contra un equip tan potent també en atac com són ells.
No, claro, es que este año es que tenemos que hacerlo, es que metemos muchos goles, que es una décima, por ejemplo, de la semana pasada, pero como te había dicho, es que fallamos 20 lanzamientos y el portero hizo un partidazo. Pero mira, aquí no podemos decir nada, es que aplicamos lo que habíamos trabajado. Y la verdad es que esta defensa, cuando nos movemos y que lo mejor es como confiar entre nosotros, eso es realmente lo más importante. Y se nota aquí, es decir, que no hemos dudado ni un segundo realmente. Y también se veía, yo creo, desde la grada que confiamos cada uno entre el otro, mucha ayuda. Y además con buenos árbitros que han pitado, yo creo, muy bien. Y esto también lo tenemos que agradecer porque no es el caso cada fin de semana.
Si no m'equivoco, un dels àrbitres era el mateix del de Sant Cugat de la temporada passada, que també li van donar un partit important, per tant, s'esperava també un bon nivell. Acabo, Hugo. Setmana passada va ser la primera derrota amb Pere Llars a la banqueta, i avui, sense desmereixer cap rival amb els quals us heu enfrontat recentment, però potser ha estat allò la primera gran victòria amb el Pere també a la banqueta, no? Ja et dic, sense desmereixer, perquè per aquí han vingut rivals com Sant Esteve, Palau Tordera, per exemple, que va costar, eh? Però també no sé si això també serveix per agafar aquella confiança de dir, va marxar el Cesc, que era un home important, no un líder del vestidor, però que hi ha continuïtat i amb el Pere Llars també es poden guanyar aquests tipus de partits, evidentment.
Oh, claro. Mira, yo eso creo que es más un tema personal del Pere, pero es que nosotros confiamos a 2000%. No te voy a mentir, es que no estás es por, bueno, la... lo que sabemos. Y mira, que confiamos todo en Pera, que es verdad que, como te he dicho, era un partido muy importante, porque creo que son, no sé cuánto tiempo, pero creo 3 o 4 años sin ganar contra la Roca. Y da mucha confianza al grupo y, sobre todo, como te he dicho, es que somos un grupo muy fuerte cuando trabajamos juntos. Es decir, que si confiamos al 100% en Pera y en nosotros, y para él yo creo que personalmente pues estaba muy, muy emocionado, la verdad, y estamos muy contentos por ello, porque nos queda ahora toda la vuelta y yo creo que seguimos trabajando así, pues que estaremos por ahí.
Hugo, ¿tienes de marcha para las fiestas, por cierto, o qué?
Sí, sí, pero bueno, trabajo, así que solo el fin de ir a ver un poco mis padres para Navidades. Pero es esto, hay que disfrutar un poco, pero trabajo también en el hospital, así que pero estamos contentos así.
Hugo, gracias, buenas festas.
Muchas gracias, adiós.
Això pel que fa al masculí, i pel que fa al femení, l'última cita del 2022 era també l'estrena de la segona volta a plata, i les de Carol Carmona van resoldre el compromís contra el Sant Joan d'Espí amb fermesa, guanyant 36-27. I qui va ser de nou la líder en atac de les verdiblanques? Doncs un cop més, Jana Sorapera, amb 12 gols aquest cop.
Clau, la característica principal de l'equip és jugar a córrer. Llavors és cert que hi ha moltes més accions en el partit que comparat amb altres estils de joc d'altres equips. Però jo crec que l'efectivitat de cara a porteria és molt important, i també cal jugar a córrer, doncs, com he dit, hi ha moltes més accions de cara a porteria.
I el més interessant, que s'arriba a Nadal en segona posició i ara amb un forat de 4 punts respecte als perseguidors, després que el Sant Vicenç caigués contra el Mislata, que continua líder amb 3 punts més que l'Oar Gràcia.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, obrim bloc aquàtic amb el Pau Vituri. Què tal, Pau, com estàs?
Hola, Sergi.
Perquè d'entrada ja es va posar el punt final al Mundial en piscina curta de natació amb un paper força destacat dels dos representants del Club Natació Sabadell, qui eren a Melbourne.
Sí, tant el mallorquí Sergio de Celis com el tarragoní Carles Coll, tots dos van brillar especialment amb els relleus masculins, perquè van ser 4 proves i 4 rècords d'Espanya. Ahir ho van arrodonir amb el 4% estils, on van ser 9ens. Això sí, es van quedar a tocar de la final, però vaja, que tant el 4x50 lliure com el 4% com el 4x200, aquest últim sense coll, plus marca nacional i 6ª plaça mundial per aquest relleu espanyol. A tot això, l'única final individual per la delegació espanyola la va signar el mateix Carles Coll, al 100 estils, 108è, i també amb la millor marca personal a les semifinals. Hem parlat avui amb el José Antonio del Castillo, el Casti, l'entrenador del club, valorant primer aquest paper de Carles Coll.
El Carles és un nadador excel·lent en piscina curta i, bueno, prova sense estar en un gran nivell de forma, perquè fins i tot va tenir febre just abans de marxar per un tema mentalitis, que té una operació el dia 2 de gener, doncs va ser capaç de fer rècord d'Espanya en la prova curta dels 100 estils i ficar-se a la final, a més l'aportació als relleus. I bueno, ell s'està consagrant una mica amb aquesta piscina i a més amb el nivell que ja va demostrar d'anar a la final al Campionat d'Europa, no?
I després, parlant també del paper de Sergio de Celis, que va signar un destacat 11è lloc a l'hectòmetre, el 100 lliure, una de les proves que on sempre hi ha més participació, també va fer marca personal i es va quedar al mallorquí a només 8 centèsimes del rècord d'Espanya de Rafa Muñoz de l'època del banyador de poliuretà. Doncs també parlava d'ell al Casti.
No és tan especialista a la piscina curta, llavors ens ho preníem com una mica més l'atacar els punts febles, no? de sortides i viratges subaquàtics. Nadar amb millors marques i nadar una semifinal i les aportacions als relleus han sigut molt positiu, però per mi la nota més positiva és que fins l'any passat l'escenari de la competició internacional li venia com una mica de nou i a vegades li costava, no? Perquè afrontes una nova situació que no controles i no és fàcil.
Això al Mundial, Pau, però a Austràlia no ha estat l'única cita aquàtica del cap de setmana, perquè molt més a prop, aquí a Calllong, s'ha estat disputant el Campionat d'Espanya també en piscina de 25 metres.
Sí, des de divendres i fins ahir mateix, amb un total de 16 podis pel Natació Sabadell, per destacar alguns resultats, sobretot ahir, l'or de Joan Casanovas als 100 estils o de Manu Martos als 200 esquena. Bon paper també dels relleus, on evidentment no hi havia ni De Celis ni Coll, dels millors nadadors del club. També valoració positiva que feia el José Antonio del Castillo, qui, per cert, va rebre el guardó en aquesta cita a millor entrenador de l'any.
Hem competit bastant bé, hem tingut diversos nedadors lluitant per les millors marques personals en piscina curta, amb un campionat que no ha sigut molt normal perquè no han tingut eliminatòries i finals, sinó que ha sigut tot el sistema contrarrellotge, i crec que això s'ha de posar també en valor, no? Que els nostres han estat rendint en bastantes bones condicions, no?
Per cert, que com sempre passen aquestes dates, molta natació. Demà passat, dimecres, comença a Terrassa la Copa d'Espanya de Clubs de Natació, una competició, ja en parlarem, especial, perquè no es competeix per marques, sinó que per posicions i amb classificació única i exclusivament pels clubs.
I mentre duia a terme dissabte aquest estatal en piscina curta a Calllong, a la Finetwork Aquatics, Pau, l'Estralpul, Natació Sabadell aconseguia una nova victòria a la divisió d'honor masculina de waterpolo.
La desena en 10 partits per seguir per davant de l'Atlètic Barceloneta, partit complicat, treballat, molt trebat contra el Mataró. L'equip de Quim Colet va guanyar 13-9, però vaja, que no va poder assegurar el triomf fins als últims minuts. Sobretot, es va enrarir molt el duel al tercer quart, amb una actuació arbitral molt controvertida, en què a l'Estralpul li van caure dobles expulsions en contra, penals, però que els maresmencs, que per contra van sortir força indemnes, a l'altra banda, doncs no van saber aprofitar. Més enllà de la bala queixa, el capità Sergi Cabanes, un dels més destacats del partit amb 3 gols, admetia que han d'intentar mantenir el cap fred quan vinguin maldades per part dels àrbitres.
S'han ficat a un, han tingut el penal, l'ha aturat a l'Edu, i llavors a la jugada següent hem marcat de contra. Però si es fica aquell penal, estem amb l'igual coll. I no pot ser que jugadors, davant decisions que poden ser dubtoses, se'n vagin del partit. Això s'ha de treballar. I òbviament, és la meva feina com d'àrbitre, el fet de... Com de capità, el fet de mantenir serè l'equip i de saber gestionar aquestes coses.
I dos apunts més. Sergi, nova setmana de Champions, dimecres a 8:15, segon desplaçament del masculí consecutiu a la piscina de l'OSC de Budapest. I el femení, que no va jugar finalment el seu duel contra el Sant Feliu, es va ajornar per aquesta convocatòria que dèiem al principi massiva de waterpolistes de la natació Sabadell jugant als Estats Units.
Gràcies, Pau, fins ara.
Adéu.
Un minut per les dues, abraçada del Toni González, que ha estat a les vies de so. Ja sabeu que podeu recuperar el programa ara aviat, en uns minutets, a Ràdio Sabadell.fm i també a les nostres xarxes socials. Més esports avui, a partir de 8:15 del vespre, amb l'últim Tribuna Preferent del 2022, amb el Pau Vituri al capdavant. Nosaltres tornem aquí a l'Hotel Suís demà a partir de la 1. Ara, notícies migdia, de la mà de la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.